President Carles Puigdemont, bon dia.
Bon dia.
Com està?
Bé, raonablement bé, però, en fi, existint la situació i encarant els temps que han de venir en la màxima esperança i la màxima il·lusió.
Vostè recorda què estava fent ara fa 6 mesos quan li van comunicar que s'estava produint un atemptat terrorista a Barcelona?
Sí, jo era cadaqués, és l'estiu, estàvem amb uns amics, les primeres notícies no parlaven encara exactament, però per la descripció que ja em va arribar de primera hora de l'atemptat, era evident que les condicions pintaven malament i de seguida, tal com anava vestit, vam agafar el cotxe i amb una velocitat màxima vam arribar a Barcelona. Sí, sí, ho recordo molt bé aquell dia.
Segurament vostè va viure doncs les primeres hores com molta gent, amb aquell desconcert.
Sí i no, perquè jo ja tenia informació que en aquell moment no podia ser pública encara perquè estava pendent de confirmació, que la cosa pintava malament. Jo vaig voler avisar els líders polítics de que la situació era preocupant, que era greu, que encara parlàvem només d'una víctima mortal confirmada, però que teníem constància ja de que això anava molt més i que ens preparéssim per una jornada, diguem-ne, dura i difícil. I ho tenia clar des del primer moment. Vaja, i anant amb cotxe cap a Barcelona va ser la primera vegada que en aquells dies vaig parlar al president Rajoy comentant la jugada, intercanviant informació, ja abans d'arribar a Barcelona. Vull dir que ja la magnitud que estava agafant l'atemptat ja era evident per alguns de nosaltres des dels primers moments.
Aquells dies vostès ja temien que podia haver-hi un atemptat imminent a Catalunya?
No, i sí, de fet, des de feia molts anys, no ara, des de fa molts anys que Barcelona figura sempre entre els objectius del terrorisme de jihadista, de l'ISIS. No és cap secret que apareixen vídeos on s'assenyalen objectius clars de Catalunya, i és normal, Barcelona és una de les grans ciutats del món, és una ciutat on hi va moltíssima gent de turisme, és una ciutat espectacular, i per tant, per la gent que vol fer mal, és un espai que no cal ser un expert en lluita contra el terrorisme per saber que és un objectiu potencial. Però amenaça concreta, faent que s'havia de produir, nosaltres, evidentment, no, més enllà d'això que li explico, no en teníem constància.
No sé si en aquesta acció policial preventiva que vostès estaven fent, les desavinences polítiques amb l'Estat van interferir d'alguna manera.
Bé, nosaltres no hem pensat mai que amb la lluita antiterrorista s'hagi de fer cap tipus de política ni d'ideologia. I hem dit, aleshores, ho dic també ara, la lluita contra el terrorisme no té fronteres i no n'ha de tenir, i encara menys fronteres ideològiques. Si l'Estat espanyol, com s'ha vist després, va negligir alguns aspectes de la seva responsabilitat en la informació sensible de persones afectades en aquest cas, crec que haurà de donar explicacions durant molt de temps. Però nosaltres no vam actuar mai pensant ni que l'Estat ens estava ocultant informació, ni que, evidentment, en aquesta matèria tan sensible per la qual estem tan preparats com a país per fer-hi front, es calia fer cap tipus d'especulació de tipus partidista o de tipus ideològic. La lluita contra el terrorisme ens concerneix a tots. La nostra obligació, la nostra, i esperàvem que era també la de l'Estat, hem vist que no, era protegir els 7 milions i mig de catalans, pensessin el que pensessin, davant d'una amenaça terrorista. Per això destinàvem un gruix important, crec que entre el 30 i el 40%, dels esforços policials a prevenir l'amenaça terrorista. Fem també una feina molt bona en el conjunt del sistema penitenciari català per prevenir la radicalització, que és un element clau i essencial per poder ser eficaços en la lluita contra el terrorisme. I ens hauria agradat que allò que és perfectament possible amb la Constitució, amb l'Estatut, i que no comporta situar-se fora d'aquest marc que és tan sagrat per alguns, que els Mossos participessin amb els cossos europeus de policia per intercanviar informació a la qual tenen dret i a la qual necessiten accedir per poder prestar el servei en els 7 milions i mig de ciutadans.
En tot cas, vostè, a posteriori, va sentir el suport, l'escalf del govern espanyol?
Bé, el govern espanyol, posteriorment, jo crec que aquelles hores va entendre que el lideratge dels Mossos era eficaç, de proves resultats, que calia posar-se a treballar tots a una. Ho vam fer, crec que vam actuar de manera molt correcta en la coordinació d'aquelles hores han fet front al cop que va representar i a la tragèdia que va representar, especialment fent costat a les víctimes. Jo no tinc retret d'aquelles hores. Sí que és veritat que després tota la informació que s'ha anat sabent, crec que no només m'ha de generar una preocupació a mi, crec que ens ha de generar una preocupació a tots, perquè en mans de qui estem, en mans de qui hem posat la nostra seguretat, de gent que potser si hagués compartit la informació, per exemple, de l'imam de Ripoll, a la policia catalana, probablement haurien pogut ser molt més eficaços en la resposta contra aquesta amenaça.
I, de fet, encara no sabem els detalls d'aquesta relació entre l'imam de Ripoll, que era el cervell d'aquests atemptats, i el CNI. No sabem fins quan va durar la relació i si estava sou encara del CNI.
Vostè? Sí, per menys indicis, per gent que té menys indicis relacionals en cases, estan a la presó, persones, en presó preventiva, amb indicis molt més febles que els que assenyalen aquesta connivència del CNI amb l'imam de Ripoll. Exigiríem, crec que és un deure ciutadà de tots, que els serveis secrets espanyols, que són tan i tan, que hi dediquen tants esforços a mirar que jo no entri per la frontera a través d'un maleter d'un cos de particulars, que dediquessin més esforços a compartir la informació que pot salvar vides.
Vostè té algun indici?
Jo miro el que s'ha publicat a la premsa, i són informacions fiables. Veient com construeix la Guàrdia Civil el sumari contra el procés en què està farcit de notes de premsa, només amb aquests indicis que han sortit a la premsa ben documentats, crec que hi ha motius per preocupar-nos i per demanar explicacions a l'estat espanyol de què va fer amb l'imam de Ripoll. Hi ha alguna cosa que hagi d'explicar? Està ocultant algun tipus d'informació? Què va fer el CNI amb l'imam de Ripoll tots aquests anys precedents? Jo crec que els ciutadans, no només les víctimes per descomptat, però tots els ciutadans que hem de voler viure en un país segur, tenim dret a posar aquestes preguntes i tenim dret a que se'ns responguin, i se'ns responguin de manera clara i sense evasives. Els recursos que destina el govern espanyol a la seguretat de tots els ciutadans estan ben distribuïts, estan ben destinats, són exactament per allò que es destinen els recursos, assegurar la seguretat de les persones.
Vostè per què creu que el PSOE i el Partit Popular no volen debatre aquest afer al Congrés dels Diputats?
Doncs deu ser per aquesta cultura que es desprèn de les paraules d'un insigne membre del Partit Socialista, com és el senyor Pérez Rubalcaba, que diu que hi ha moments en què els estats han de pagar el preu que sigui per travessar, segurament, el propi estat de dret. Deu ser per això. I l'estat espanyol ja té una tradició en aquest sentit de comportament, diguem-ne, precisament a l'època en què el PSOE estava al govern. Probablement deu ser per això, però aquesta és una cultura de la qual és que jo no vull ni formar part. És a dir, aquesta cultura de que hi ha una raó d'estat que ho permet explicar-ho tot, que permet explicar terrorisme d'estat, que permet explicar detencions abusives, que permet explicar intervencions il·legals de les administracions, tot això, jo crec que aquesta és una cultura fonamental que ens hem de sempre resistir a entrar. Jo no ho sé, en tot cas és una pregunta que s'hauran de fer, se'ls haurà de formular al Partit Popular i al Partit Socialista, però callar davant d'un drama com aquest, ocultar informació davant d'un drama que ha costat tantes vides i que n'ha ferit a tantes altres, em sembla que no és ètic i no és el que s'esperaria precisament d'un estat de dret.
Hi ha una realitat que també preocupa en el cas del terrorisme jihadista, que és que els autors d'aquests atemptats eren joves que estaven, en fi, que convivien tranquil·lament i pacíficament a la població de Ripoll. Tenien fins i tot feina estable, amics, és a dir, era un mes, diguem-ne, de la família, no?, de la població. Aleshores, la pregunta també sempre ens l'hem de fer nosaltres. Què és el que s'està fent malament perquè al final hi hagi uns joves que caiguin en aquesta radicalització?
Efectivament, ningú, per més esforços que dediqui, pot considerar-se a resguard d'aquesta amenaça que és global, una amenaça global. I, per tant, fem bé de destinar esforços, no només policials o en el sistema penitenciari, fem bé, sobretot, de destinar esforços al sistema educatiu. Quan protegim el sistema educatiu català, quan fem de la llengua catalana la llengua de cohesió, de vehicular a l'escola, és perquè, efectivament, reforça la cohesió social. És la que ens ajuda a prevenir també la gatització de la nostra societat. Per tant, no hi ha mai prou recursos, ni serem prou atents per conjurar-nos definitivament d'un risc d'aquestes característiques. Però és veritat, també, que al costat d'aquesta realitat tan punyent, de veure uns nonos absolutament arrelats, seran nanos dels nostres, o sigui, no, nanos d'aquí, que cauen amb aquesta radicalització, no pot ocultar el fet que a Catalunya tenim centenars de milers de persones musulmanes que cada dia treballen molt dignament, molt honestament, contribuint a aixecar el país. I això crec que en aquelles hores, tots plegats, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, els col·lectius de musulmans, vam ser capaços de posar-ho en valor en un moment difícil, que és un dels grans tresors que hi ha a Catalunya, que és aquesta cohesió social, que va molt més enllà d'ideologies i orígens i de llengües i de religions, i que veu que allò que és fonamental és protegir els elements que ens fan forts com a societat. I en aquell moment que estàvem a prova tots, crec que tothom va estar molt a l'alçada. També els col·lectius musulmans, perquè van entendre que també tenien un paper important a fer, i el van fer. I els vaig agrair, i crec que tots podem estar contents que han de formar part d'això que ara vostè assenyalava, que en la propera vegada que ens haguem d'enfrontar una desgràcia com aquesta, una tragèdia com aquesta, ens puguem interrogar si hem fet prou, efectivament, o que allò que està a les nostres mans ho hagin pogut fer, efectivament.
Avui, a partir de les 12, nosaltres emetrem un especial reportatge a Quatre Gats. Vam visitar Ripoll, hem pogut parlar amb la població, ens ha explicat també com vam viure aquella situació. La Judit Perpinyà, que és una psicòloga de l'Ajuntament, explicava que eren persones que convivien perfectament, però que potser havia fallat el concepte d'identitat. Vostè ho comparteix?
Estem en un món en què és absurd parlar d'identitat en singular i hem de parlar d'identitats en plural. Que aquella gent que s'entesta a mantenir els estats-nació basats en una llengua, una cultura, una identitat, estan condemnats a la inviabilitat. No són viables. Avui dia les identitats són molt diverses. Què genera més identitat avui? Pertanyen a un determinat barri o la xarxa social amb què totes es relacionen cada dia amb amics a través de l'Instagram o a través del Facebook o a través del Twitter, que genera una nova identitat paral·lela a la que tu pots tenir, diguem-ne, de manera convencional. Jo crec que justament les organitzacions no saben adaptar-se prou bé encara a aquests canvis d'identitats que afecten a les nostres comunitats de persones. Estem sotmesos a una juxtaposició permanent i això quedarà per sempre a les anades i vingudes, les influències, el multilingüisme, el multiculturalisme, tot això està per quedar-se. I hem de poder-hi conviure de la manera, diguem-ne, que no amenaci a ningú, que reforci les identitats més dèbils i les comunitats culturals més amenaçades per les grans comunitats, però que alhora aprengui de tothom. És el gran desafiament que té, per exemple, França. França té un desafiament des de fa molts anys sobre la qüestió de la identitat, que si es vol resoldre amb les ulleres de mirar les identitats del segle XIX, del segle XX, com ho fan els grans estats, com ho està fent Espanya encara, o ho està fent França, és molt poc probable que puguin donar una resposta efectiva. Perquè ja no serveix el concepte convencional d'identitat per explicar el que ens està passant i el que ens pot passar. Per això, quan plantegem fer un país nou, no ho plantegem sobre base identitària. I això no té sentit dit així, en termes de segle XIX i segle XX. Ho plantegem en termes d'una societat que ja serà definitivament plural, des de molts punts de vista, i que hem d'orientar la construcció d'una societat i la gestió dels desafiaments d'aquesta societat partint d'aquesta premissa. Agradi o no, és la realitat. I segurament té raó la psicòloga, en el sentit que encara no hem entès prou bé la magnitud de les transformacions que ens comporta aquesta realitat. Uh-huh. Gent de relacionar molt més bé perquè no ens passi el que els està passant a algunes comunitats. Insisteixo que el cas de França és interessant perquè hi ha molta diguem-ne, trajectòria, molt d'estudi fer, hi ha molt d'anàlisi.
França o Bèlgica mateix, no? Penso ara en la capital de Valònia, Namur, seria un exemple claríssim d'això.
Sí. Sí, no en conec tant el detall com el cas de França, però he de dir que en el conjunt d'Europa, també Alemanya, també Itàlia, hi ha unes preguntes que s'està posant la societat i que els seus estats convencionals no saben respondre. Tampoc respon les institucions europees, que han quedat sobrepassades per fenòmens des del fenomen migratori fins al fenomen dels refugiats. No saben donar tampoc resposta. És aquí que comença a fallar aquest vincle entre ciutadans que viuen en una realitat que no és exactament la realitat que l'estat oficial i que les estructures oficials encara estan administrant, que no s'acaben d'adonar de l'enorme complexitat i de l'envergadura d'aquest desafiament. I segurament en moltes d'aquestes inquietuds hi ha la pregunta clau, les preguntes clau que ens hem de formular per poder respondre i que les respostes ens serveixin per millorar la resposta col·lectiva, institucional, social, allò que no acaba de funcionar.
Mm-hmm. President Puigdemont, vostè en algun moment va pensar que aquesta tardor catalana tan intensament política ha pogut interferir en el procés de dol?
En el procés de dol d'aquí,
de les víctimes.
Les víctimes. No ho crec, al contrari. Precisament, si alguna cosa vam posar de manifest aquells dies, és que Catalunya estava preparada per donar una resposta molt eficaç, tant des del punt de vista policial com, molt especialment, des del punt de vista humà. En l'atenció a les víctimes, a la gent que vam poder visitar els hospitals, les famílies a les que vam haver d'acompanyar perquè van tenir un familiar mort, com la resposta de la ciutadania en el seu conjunt, totes les víctimes, penseu que eren víctimes de moltes nacionalitats diferents, turistes, gent que estava desemparada. He de dir que vam donar, com a societat, un exemple veritablement emocionant, commovedor, del que és la resposta que vam donar com a país. Per tant, just al contrari, crec que va ser una oportunitat per demostrar que Catalunya és un país no només que se sent concernit en la lluita contra el terrorisme i que vol contribuir a l'esforç que fan els nostres països veïns, sinó que sobretot se sent concernit amb els valors humans, amb la solidaritat, amb l'afecte cap a tot el món, que és obert, que és integrador, que és acollidor, que és solidari. I tristament, una situació tan dramàtica com aquesta ens ha posat a prova i crec que vam poder demostrar de quina mena de gent som els catalans.
Avui comprendrà que no li hagi preguntat sobre la investidura perquè avui no toca, que diria aquell, però vostè aquests dies està al mig de totes les converses, tots els debats. Només li demanaré una cosa, que em digui una cosa. Com i quan s'acabarà el 155?
Bé, el 155, qui l'ha d'acabar és qui el va posar.
D'acord, li faré una altra pregunta.
I el va posar l'estat espanyol i, de fet, ja fa tard aixecar-lo perquè el 155 va quedar derrotat el dia 21 de desembre. Ara bé, vostè em pregunta, ja sé pel que em pregunta, jo només li puc donar una resposta positiva i esperançadora, que tinc plena confiança en els negociadors, estan avançant bé, en allò que és essencial estan avançant amb discreció, ja sé que s'especula molt i surten molta rumorologia, però en allò que és essencial s'està avançant bé i tots volem el mateix, volem que alhora hi hagi un govern, un aixecament del 155, un executiu que faci les polítiques que la gent ha votat i que es mantingui, naturalment, el mandat de l'octubre.
President Carles Puigdemont, li agraeixo l'atenció i el seu compromís amb la ràdio pública.